salutacions, molt bon dia, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts 3 de desembre parlarem d'Alemanya, coincidint amb l'anunci d'una nova coalició entre el centre-dreta d'Angela Merkel i el socialdemòcrata. Serà en un nou mirador de l'actualitat amb el cònsol d'Alemanya a Barcelona, Bernard Brasak, l'economista Alfons Calderón i el periodista Salvador Aragonès. Ja a la segona hora, en la secció Solidaritza't, coneixerem la Federació Catalana de Voluntariat amb la seva gerent, Eulàlia Mas. També entrevistarem Xavier García Puerto, director del REC, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, que comença avui a la capital tarragonina. I atenció, la part final del programa, com cada dimarts, arriba el Sacralia a casa nostra amb el doctor Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i més, aquest dimarts, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, bon dia.
Molt bon dia.
Després intentarem recuperar aquest xí de Elvis Costello, que sé que t'agrada molt.
M'encanta.
I l'hem escoltat molt, molt poc.
Sí, sí, s'ha d'escoltar sencera.
Doncs a partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Espanya és on creix més la percepció ara de corrupció després de Síria, Sara.
Doncs sí, Mercè, això li comporta baixar 10 llocs en la classificació que elabora Transparència Internacional. L'informe anual revela que davant hi té Brunei i Polònia i per darrere el Cap Verd. Els responsables de l'entitat assenyalen certes debilitats estructurals del sistema legal, com per exemple el sistema d'adjudicació de contractes públics o també la normativa sobre l'ús del sòl. Critiquen també la lentitud de la justícia, cosa que contribueix a la sensació d'impunitat.
I una Catalunya independent perdria una tercera part dels jutges i fiscals actuals.
Doncs sí, un informe del Consell Assessor per la Transició Nacional conclou que Catalunya es quedaria amb 500 jutges i que caldria arribar als 1.000 per millorar l'actual sistema judicial. També s'hi proposa que el futur Tribunal Constitucional Català tingui un jutge escollit per sufragi directe de la ciutadania.
Els liberals, atenció, estarien pel dret a decidir de Catalunya.
El president de la Internacional Liberal, l'holandès Hans van Balen, que ha recollit el Premi Memorial Trias Fargas, que atorga la Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya, ha aconsellat Mariano Rajoy que permeti la consulta sobiranista perquè és qüestió de democràcia. Artur Mas, per la seva banda, ha assegurat que en el context actual a Europa no s'entén que l'estat espanyol no plantegi propostes que puguin ser atractives per Catalunya. La Internacional Liberal és la Federació Mundial de Partits Polítics Liberals.
I l'OTAN afirma que hauria d'aprovar per unanimitat l'ingrés d'una Catalunya independent.
L'Aliança s'ha referit per primer cop al que passaria amb una Catalunya independent respecte a la seva continuïtat dins d'aquest organisme de seguretat. Asseguren que d'entrada en quedarien fora i que per reingressar-hi caldria el consens de tots, els seus 28 membres, inclosa també Espanya. Segons una portaveu, però es tracta d'una qüestió hipotètica i tampoc n'ha volgut donar més detalls.
Canviem de qüestió, el govern espanyol torna a recórrer la guardiola de les pensions.
L'executiu ha tret aquesta vegada 5.000 milions d'euros per poder pagar les pensions i la paga extraordinària d'aquest setembre. Hi haurà una altra retirada a finals de mes per poder liquidar l'IRPF d'aquestes prestacions. Després d'aquesta nova retirada, la guardiola de les pensions es queda amb 53.700 milions d'euros.
I Trànsit estudia retirar el carnet dels addictes a l'alcohol i les drogues i també als pacients amb medicació agressiva.
La Direcció General de Trànsit està estudiant aquesta possibilitat de retirar, com dèiem, el carnet a persones que siguin addictes a l'alcohol i a les drogues, així com també als pacients que reben tractaments amb psicofàrmacs que poden afectar la conducció d'un vehicle. El director general del departament, Joan Josep Isern, ha explicat que l'alcohol, les drogues i la velocitat són els tres factors principals dels accidents de trànsit.
Ada Colau alerta del risc d'una nova bombolla immobiliària si es venen edificis a fons Voltor.
La presidenta de la plataforma d'afectats per la hipoteca ha alertat del risc d'una nova bombolla immobiliària per la venda de blocs sencers de lloguer a fons estrangers que considera només especulatius. Colau ha dit en la seva compareixença a la comissió del Parlament que investiga la gestió de les caixes catalanes.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Les Nacions Unides han informat per primera vegada de l'existència de proves que mostren la responsabilitat del president sirià Bashar al-Assad en els crims contra la humanitat que s'han comès a Síria.
Des de l'inici d'aquest conflicte, ara fa 2 anys, han mort més de 125.000 persones. Segons dades de l'Observatori Sirià dels Drets Humans, més de 6.000, atenció, d'aquestes víctimes són menors. Aquestes dades podrien ser superiors perquè res se sap del que ha passat amb les 21.000 persones que hi ha a les presons i també al centre de detenció per opositors. Davant d'aquestes dades esfereïdores, aquesta organització insta el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, i també la comunitat internacional a treballar per detenir el vessament de sang en comptes de preocupar-se només de la destrucció d'armes químiques perquè desenes de milers de sirians han mort per l'ús d'armes convencionals sobre el terreny, mentre continuen encara els combats.
I s'ha confirmat que el pilot de l'helicòpter policial que divendres passat es va estavellar contra un pub de Glasgow no va fer cap trucada d'emergència.
L'aparell que pertanyia a la policia escocesa va caure, recordem, en picat sense que registrés cap petició d'ajuda moments abans de l'accident, que va causar 9 morts, l'últim trobat ahir mateix dilluns entre les runes del taller. I és que tot i que l'helicòpter no té una caixa de registre de dades de vol, és a dir, la caixa negra que tenen tots els avions, sí que té diversos sistemes electrònics que permeten recuperar dades gràcies. L'accident, com dèiem, va causar 9 morts i 32 ferits, dels quals 12 continuen ingressats i 3 d'ells estan en vigilància intensiva. Les restes del vehicle es traslladaran a una base al sud d'Anglaterra per ser examinades més exhaustivament i esbrinar, per tant, les causes d'aquest accident.
Vinga, serem per tancar en la clau internacional una notícia que a tu t'agrada. L'empresa Amazon està treballant per enviar les compres a casa amb drons.
Sí, una notícia, si més no, curiosa, Mercè. El seu director general, Jeffrey Bezos, encarregar la fabricació d'un prototip de drone que pugui carregar el llibre o el disc que s'hagi comprat, això sí, a través d'Amazon i portar-lo fins a la porta de casa en només mitja hora. Aquest aparell tindria una autonomia de fins a 16 quilòmetres i pot transportar uns 2 quilos 300 grams. Es podrien començar a utilitzar d'aquí a 4 o 5 anys.
Torrec, que tens terrassa i podrien aterrar.
Si no, bé, jo crec que obrint la finestra ja entrarien, eh?
En esports us destaquem avui que Iniesta i Messi han estat premiats per la Lliga de Futbol Professional.
D'una banda, Andrés Iniesta, Mercè, ha estat premiat com a millor migcampista ofensiu a la gala de la Lliga de Futbol Professional que es va celebrar ahir. En l'acte, Iniesta va tenir un record pel seu excompany Eric Abidal i també per l'exentrenador blaugrana Tito Vilanova. Messi, de la seva banda, també ha estat guardonat en el mateix acte com a millor jugador i davanter de la temporada 2012-2013.
I parlem de més guardons, en aquest cas de la gala dels trofeus del diari Marca, que s'ha celebrat a Madrid.
Doncs sí, Leo Messi novament i també Tito Vilanova han estat guardonats. L'argentí, que ha recollit el trofeu Toni Freixa, ha estat reconegut com a màxim golejador de la temporada amb el trofeu Pichichi. Carles Reixac, de la seva banda com a representant del club, va recollir el premi de Tito Vilanova i va explicar que l'exentrenador blaugrana està animat, amb la moral molt alta, tot i que continua rebent el tractament.
I seguim parlant de Leo Messi perquè el crac argentí ja ha començat la segona fase de la recuperació a l'Argentina.
El blaugrana va arribar el dissabte al matí després d'un cap de setmana amb la família i ahir se'l va veure entrenant al costat del seu preparador físic, Luis García, a les instal·lacions esportives de l'Associació de Futbol Argentí a Ezeiza.
I tornem a parlar de Cap Verd perquè ahir es va presentar el Catalunya Cap Verd del 30 d'aquest mes a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
Els blaugranes Marc Bartra i Sergi Robert i els blanquiblaus Sergio García i Quico Casillas van encapçalar la delegació de futbolistes de la presentació d'aquest tradicional partit en època de Nadal. Les entrades del Catalunya Cap Verd del 30 de desembre costaran entre 10 i 25 euros. El partit de la selecció torna a l'Estadi Olímpic amb la novetat del seu tècnic Gerard.
I avui també us informem en clau esportiva que el Betis va destituir ahir el tècnic madrileny Pepe Bel.
Els andalusos, després de l'empat amb el Rayo d'aquest cap de setmana, es mantenen a la cua de la primera divisió i aquesta era la quarta temporada, recordem, de Pepe Bel al capdavant del conjunt andalús i el substituirà l'ex del Villarreal, Juan Carlos Garrido.
I acabem amb dos apunts de bàsquet. Més de 2.000 espectadors van assistir ahir a l'entrenament a portes obertes del Barça de bàsquet al Palau.
Doncs sí, d'altra banda, Marc, els Lakers han anunciat que Pau Gasol té un esquinç lleu al turmell dret. Les proves realitzades ahir van confirmar aquesta lesió. El club també ha informat de la baixa de Jordan Farmer per 4 setmanes.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Notícia curiosa del dia.
Doncs us explico avui que una veïna de Salt ha descobert que té quatre germans italians mirant el perfil de Facebook del seu fill. La història va començar a finals de setembre, quan aquesta senyora, que es diu Joana i té 73 anys, a l'entrar al Facebook va descobrir que el seu fill havia agregat un italià de cognom Grova, com ella. Li va picar la curiositat i va clicar i li va començar a sortir moltíssimes Grova. Mirant les fotos de tots, va reconèixer que un d'ells s'assembla moltíssim al seu pare. El fet va confirmar la sospita que tenia germans a Itàlia. S'hi va posar en contacte i d'aquí a poc està previst que es retrobin.
Els meus ulls ja no saben si no contemplar dies.
I amb aquesta cançó que escoltem de fons, Els meus ulls ja no saben, de Clara Segura, us expliquem que el concert Geografia d'Espriu tanca l'any Espriu a Barcelona, Gerard.
El Palau de la Música es va omplir ahir per acollir l'últim espectacle de l'any Espriu, un recorregut per la poesia de l'autor a càrrec del compositor i director Enric Palomar. Aquest acte, que ha estat presentat per l'actor Carles Canut, ha comptat amb una seixantena de músics com la formació Cordes del Món. Després del concert es van lliurar els reconeixements any Espriu, amb què el Departament de Cultura ha volgut distingir les millors iniciatives que s'han dut a terme aquest 2013 per recordar l'escriptor.
Arriben olors de mar batllada per clars estius, de mar batllada per clars estius. Els meus ulls ja no saben si no que vaig collir i els llavis oratge, foc, paraules esdevingudes cendra, esdevingudes cendra.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Un minut i mig i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Consell de Cardenals torna a reunir-se avui. Després de la primera trobada a l'octubre, els 8 purpurats de l'organisme creat pel Papa Francesc a l'abril per ajudar-lo en el govern de l'Església i també en la reforma de la Cúria Romana seuen novament en una taula durant avui, demà i demà passat amb un tema principal que és el de la reorganització de les congregacions vaticanes, els anomenats ministeris principals de la Santa Seu. Es vol reduir el nombre d'organismes vaticans per aconseguir i així una cúria més senzilla i dinàmica. No desapareixeran les congregacions històriques de doctrina de la fe, causes dels sants, clergat, culte diví, bisbes, educació catòlica, religiosos, evangelització dels pobles i també esglésies orientals. En canvi, aquestes àrees assumiran algunes responsabilitats que estan ara en mans dels pontificis consells, que són els altres organismes de la cúria. En canvi, l'àmbit dels laics podria passar a ser una nova congregació. Una altra novetat que pot rebre l'impuls en aquesta reunió és la creació d'un nou càrrec que és el de moderador de la cúria. D'altra banda, la Conferència Episcopal Espanyola va confirmar ahir Sebastián Mora Rosado per al càrrec de secretari general de Càritas Espanyola, que ocuparà durant els propers 4 anys. El nomenament s'ha fet efectiu després que la Comissió Permanent ratifiqués l'elecció establerta per la Comissió de Pastoral Social. Mora Rosado va assumir per primera vegada la secretaria general de Càritas Espanyola ara fa tot just 4 anys. Sebastián Mora, de 47 anys i fill de Màlaga, és llicenciat en Filosofia per la Universitat de Comillas i forma part de l'estructura de l'organització catòlica des del 1993. tornem a parlar del Papa perquè es va reunir ahir durant 25 minuts al Vaticà amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que va lliurar al pontífex un llibre sobre els orígens de la Inquisició a l'Espanya del segle XV, escrit tot just pel pare del cap del govern hebreu. En la dedicatòria, Netanyahu defineix el Sant Pare com el gran custodi de la nostra herència comuna. El Papa va lliurar al primer ministre un canelobre de 7 braços propi dels jueus, mentre que Francesc li va lliurar una imatge en bronze de Sant Pau. La dona de Netanyahu es va acomiadar del pontífex recordant-li que se l'espera a Terra Santa la primavera vinent.
Els diaris d'aquest dimarts titulen, comencem amb el diari La Razón, Mas anunciarà la pregunta del referèndum el dia 16 a TV3. Segons aquest diari, el diari La Razón, el president de la Generalitat farà una entrevista en prime time 2 dies abans de l'últim ple de l'any. D'altra banda, el diari El Mundo titula El Ministeri detecta malestar en els Mossos per la deriva separatista. El diari destaca que el departament de Fernández Díaz ultima una norma per tal d'oferir als descontents noves places per tal que puguin integrar-se a la policia espanyola. D'altra banda, el rotatiu L'ABC titula La UGT va burlar el Banc d'Espanya amb 16 xecs de 2.900 euros en un dia. I el diari El País titula El dret a decidir no hi ha cap ni en aquesta Constitució ni en cap.
I seguim, Mercè, amb més diaris. En aquest cas, de casa nostra, el diari La Vanguardia titula L'Estat es planteja suprimir organismes de la Generalitat i subtitula Proposa eliminar les sindicatures de greuges, també, i de comptes, el Meteocat o el CEO. D'altra banda, el diari El Periódico titula Cop de porta de la Unió Europea a una Catalunya independent i subtitula el president de la comissió reitera que la secessió implicaria passar a un tercer estat. El diari El Punt Avui titula Carreteres sense alcohol i subtitula Trànsit proposa la retirada temporal del carnet de conduir pels alcohòlics i els que prenguin drogues i psicofàrmacs. I acabem, com sempre, amb el diari Ara titula Els liberals europeus demanen a Rajoy que autoritzi la consulta.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Què tal? Segons el diari La Razón, Mas anunciarà la pregunta del referèndum el dia 16 de TV3. Com ho veus tu?
Sembla que ja toca.
Ja toca. Explica'ns el descosit del dia.
Mira, aquesta setmana celebrem, o se celebra, el 35è aniversari de la Constitució. I avui David González, a La Vanguardia, en parla i recorda que no hi ha cap article a la Carta Magna que prohibeixi als catalans manifestar-se sobre quina mena de vincle volen amb la resta dels ciutadans de l'Estat. De manera que el problema el tenen els qui mai han cregut en la Constitució com a solució consensual, sinó com a garantia que tot quedava tancat en pany i forrellat. Anant més enllà, Ernest Benaca, El Periódico, es pregunta com es pot pactar una consulta amb l'Estat si 3 dels 4 principals partits que governen o aspiren a governar Espanya ja han dit que aquesta opció no serà mai considerada. Per tant, conclou que els qui defensen que només es pot fer una consulta legal ja saben, en el fons, que no hi haurà consulta. A propòsit dels efectes de la crisi, Pilar Rahola parla de la iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Blanes i Càritas per aportar una solució a la gent que aquest hivern no es pot pagar l'aigua. A la seva columna titulada A les fosques, diu que no és explicable ni raonable que no es cobreixin les necessitats energètiques bàsiques d'éssers humans que estan vivint al límit si volem continuar mantenint allò que en diem un estat del benestar de mínims. Per la seva banda, Germà Bel, també a La Vanguardia, comenta les hipoteques intangibles que pot comportar la desigualtat econòmica creixent al nostre país, que és una de les més altes de la Unió Europea, i critica les retallades en educació i en polítiques de suport a les famílies mentre seguim malgastant diners en inversions públiques extravagants. I precisament sobre la política educativa, Quim Bruguer escriu a El Punt Avui que la universitat catalana és un espai menyspreat i que per molt que es parli obsessivament de talent i excel·lència, les universitats són testimoni de com es maltracta i s'expulsa aquells que l'assoleixen, el talent. I critica que, mentre es troben diners per la Fórmula 1 o per facilitar la instal·lació d'empresaris del joc, ens diguin que invertir en les universitats i en talent i en el talent de les persones és un luxe que no ens podem permetre. Finalment, Xavier Roig, a Nació Digital, parla de la venda de la Torre Agbar per fer-hi un hotel i critica que el model econòmic català depengui tant del turisme i, en canvi, no fomenti l'economia productiva. Per tant, n'hi ha per tots avui.
Gabriel, n'hi ha per llogar-hi cadires.
Molt bé.
Vinga, que vagi bé.
Que vagi bé.
Bon dia.
Adéu.
Hola, bon dia.
Ràdio Estel.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada dimecres a les 6 de la tarda, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista en profunditat els escriptors més reconeguts. Accent, cada dimecres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem, els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Atenció, aquest extrem nord de la ciutat de Barcelona. Alguna incidència s'ha produït a la zona de Ripollet, de Barberà. Està afectant sobretot a la C58 a l'autopista del Vallès. Penseu que sortint de Barcelona hi ha una cua de 6 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a Ripollet, cua de 6 quilòmetres a l'autopista C58. Això afecta la ronda litoral de Barcelona, també amb cua de més de 4 quilòmetres, ara ja gairebé des del Fòrum fins al Nus de la Trinitat. Tornem a la C58 perquè, baixant cap a Barcelona, també hi ha aturades importants de 4 a 5 quilòmetres entre Sabadell i Badia. A banda d'aquestes vies comentades, a l'extrem sud de Barcelona ens quedem sobretot amb l'autovia A2, que continua amb retencions per Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i la B23 també amb aturades entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Déu-n'hi-do, Roger. Moltes gràcies i bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia també per tu. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Sembla que el temps s'estabilitza una mica. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui ens llevem amb unes temperatures no tan baixes com en jornades anteriors. Hem tingut alguns núvols, però aquests núvols han d'anar marxant a poc, per tant la nuvolositat d'aquest matí, concentrada sobretot al sud de Catalunya, s'ha d'anar dissipant, s'imposarà el sol i això permetrà que pugin una mica més les temperatures diurnes. Avui ja valors màxims entre els 12 i els 16 graus, les més altes cap a la costa i al prelitoral. De tota manera, tenim algunes boires o boirines a punts de l'interior. Aquestes boires els costarà una miqueta més de marxar. Ho faran cap a migdia i això farà que les comarques del Pla de Lleida, la comarca d'Osona, punts del Bages, les temperatures màximes quedin més curtes que la resta i amb prou feines arribin als 10 graus. Al Pirineu sol, temperatures màximes més altes, però a hores d'ara està fent fred. Les temperatures es situen ara mateix per sobre dels 0 graus a tot el Pirineu i àmplies zones de l'interior. La previsió per demà ens indica sol durant tot el dia, boires a les comarques de l'interior, aquí l'ambient es mantindrà fred, però la resta màximes més altes, fins i tot valors demà entre els 14 i els 17 graus a bona part del litoral i del prelitoral. També pujaran les temperatures cap a l'àrea del Pirineu. A curt termini no es presenten precipitacions, tot i que diumenge d'aquesta setmana podríem tenir un augment de la nuvolositat. Les temperatures es mantindran suaus de dia fins divendres i de cara al cap de setmana baixaran una mica.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Ja arriba el desembre, ja arriba el Nadal.
I perquè no t'enxampi de sorpresa, a Hipercor ja hem preparat les millors ofertes. Ofertes com aquesta ofertassa.
Un joc de llit nòrdic de diversos dissenys i mides a partir de 12,99 euros.
Aquest Nadal, acostuma't a ser feliç per molt menys.
A Hipercor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
Alemanya formarà un nou govern liderat per Angela Merkel i la Unió Cristiano-Demòcrata després del pacte assolit la setmana passada amb el Partit Socialdemòcrata. Aquesta anomenada Gran Coalició, amb la qual es repeteix la fórmula que va donar estabilitat al país entre els anys 2005 i 2009, era gairebé l'únic escenari viable ara, després que Merkel va guanyar clarament les eleccions del 22 de setembre, però es va quedar a les portes de la majoria absoluta. La consolidació fiscal, el reforçament del benestar general i la millora de la justícia social són els tres grans eixos de l'acord. La cancellera, que serà reelegida doncs, pel Bundestag, va presentar la coalició explicant que la base de la legislatura és assegurar el futur d'Alemanya i va subratllar la importància de reduir els deutes, crear llocs de treball, avançar en la reforma energètica i augmentar les inversions en educació, investigació i infraestructures. Curiosament, Merkel, després d'haver aconseguit el que són els millors resultats d'un partit en uns comicis alemanys des de 1957, ha hagut de pactar ara amb els seus adversaris naturals, la mateixa combinació d'ara fa 8 anys, quan la líder democristiana va derrotar els socialdemòcrates de Gerhard Schröder per molt poc. En qualsevol cas, Angie, així li diuen carinyosament, afronta amb gran força política la seva tercera legislatura com a cancellera. Sara, bon dia novament.
Bon dia, m'ha agradat això, Ignasi, això d'Angie.
Sí.
Doncs aquest èxit polític d'Angela Merkel encara ara entra ara en contacte amb la realitat i els problemes de la societat alemanya. I això es tradueix en uns acords de coalició on democristians i socialdemòcrates han hagut de cedir mútuament. Entre els 10 punts del pacte de govern destaca que el salari mínim interprofessional és de 8,50 euros l'hora exigit pel Partit Socialdemòcrata. S'aprovarà per llei el 2015. Altres qüestions acordades són, per exemple, la millora de les pensions més baixes i també la possibilitat de jubilar-se a partir dels 63 anys. També es permetrà que els fills dels immigrants nascuts al país tinguin la doble nacionalitat. Els compromisos entre els dos grans partits estan valorats en 23.000 milions d'euros que Angela Merkel vol aconseguir sense pujar impostos i sense augmentar el deute. Ara només falta que la militància de l'SPD doni el vistiplau a uns acords amb els quals, d'altra banda, els socialdemòcrates entraran en el govern després dels seus pitjors resultats en les últimes dècades, amb el 25,7% dels vots davant del 41,5% dels cristianodemòcrates que es van quedar a 5 escons de la majoria absoluta. però els europeus no ens preguntem tant què passarà en la vida política alemanya i com afrontarà la societat d'aquest país al futur immediat, sinó sobretot què canviarà en aquesta Europa dominada econòmicament per Alemanya. Recordem que la política d'austeritat proclamada aquests últims anys pel govern del principal país contribuent d'Europa ha estat replantejada últimament pels socis, sobretot per França, arran de la victòria de François Hollande a les presidencials. Malgrat això, ahir mateix els 28 aprovaven un pressupost comunitari pels propers 6 anys amb una retallada del 3,7%. Precisament la pressió d'Alemanya i el Regne Unit ha provocat la primera reducció del pressupost de la Unió Europea en un període on, per cert, Espanya seguirà sent receptor net de fons europeus. En altres paraules, seguirem depenent de l'Alemanya d'Angela Merkel. En qualsevol cas, Merkel ha complert 8 anys en el poder després d'una primera legislatura on l'ajustada victòria sobre el canceller sortint Gerhard Schröder va propiciar una coalició amb els socialdemòcrates i d'un segon període de 4 anys amb una aliança amb els liberals. Amb un 6,9% d'atur, tot i la tercera pujada consecutiva al novembre, Alemanya mira el futur amb una combinació d'esperança i resignació davant dels interrogants sobre la precarietat laboral i també el perill d'una nova recessió en aquest país. Això sí, una gran majoria de ciutadans confien en Merkel perquè la consideren una garantia de bona gestió, malgrat tot.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el nostre mirador d'avui. Compartim taula amb el cònsul d'Alemanya a Barcelona, Bernhard Brasak. Senyor Brasak, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Com estem?
Oh, molt bé, gràcies.
Gràcies. També tenim Alfons Calderón, economista. Hola, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
I ens acompanya, d'altra banda, el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Doctor Aragonès, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, una primera pregunta que potser en part ens pot respondre el cònsul, però també els analistes. Quina opinió tenen vostès d'aquest pacte entre cristianodemòcrates i socialdemòcrates a Alemanya i què canviarà en la política de Merkel? Hi ha hagut aquesta oscil·lació, senyor Brasak, primer una primera coalició entre el 2005 i el 2009 amb els socialdemòcrates, una altra amb els liberals, i ara tornem a la fórmula inicial, tot i que Merkel està més forta políticament, podem dir-ho.
Sí, és la tercera gran coalició como joven me recuerdo de la primera coalició gran en los años 1967 hasta 67 hasta 1960
als anys 60 ja hi havia hagut aquesta fórmula.
Era antes el gobierno de Willy Brandt. Sí, es un proyecto de coalición con muchos detalles. Sara ha mencionado algunos de esos detalles, pero el salario mínimo interprofesional es un factor muy importante para la partida de socialistas y por los conservadores. El compromiso de mantener el curso de consolidación presupuestaria sin recurrir a subidas de impuestos y también no habrá nueva deuda a partir de 2015. Son dos factores muy importantes, claves.
Més comentaris en aquesta primera ronda. Senyor Calderón, per exemple.
D'entrada, jo crec que és molt positiu, perquè els dos grans partits d'Alemanya, a més, dos partits amb una base social molt ampla, arriben a un acord. I si el país més fort econòmicament de la Unió Europea i demogràficament té una base estable, d'això ens podem felicitar tots, d'entrada. Per tant, benvinguda sigui aquesta coalició. Després entrarem en detalls i en veure com això pot influir a l'esdevenir de la Unió Europea.
Senyor Aragonès, també sí. Està d'acord, en general?
Bueno, jo sí, estic totalment d'acord en el sentit de que a Alemanya hi ha una capacitat de pacte que dissortadament aquí no existeix, no? No és possible pactar això. L'altre dia els socialistes van presentar, per exemple, denunciar els acords amb el Vaticà i totes aquestes coses, no? Bueno, jo crec que capacitat d'acord, això hi ha que celebrar-ho, i per tant, ara bé, això d'incrementar el gasto públic amb 23.000 milions, a mi em sembla que això ha de sortir d'algun lloc. O ha de sortir de més ingressos, la Merkel ha dit que no.
Ha dit que no vol apujar impostos ni augmentar el deute.
De reducció, de la despesa. I això, doncs, vol dir que anirà per aquí la cosa, no? I això encara està per veure. És a dir, que jo crec que és un pacte que encara li fa falta una mica de contingut, no? S'ha de veure com funcionarà tot això, no?
Bé, per tant, un pacte positiu, un pacte on hi ha uns acords econòmics. Ara els socialdemòcrates, senyor Brasak, senyor cònsul, no han pogut exigir el mateix que ara fa 8 anys. Tenen una posició més feble, també.
Sí, sí. Y hay también otros puntos, por ejemplo, muy importante mantener la meta del abandono de la energía nuclear. Es una situación muy difícil. Los precios de la electricidad por los consumidores van subiendo y es muy complicado por un país como Alemania con mucha industria. Y otra cosa muy importante es la doble nacionalidad por los niños
fills d'immigrants.
Nacido en Alemania. En el momento tienen que tienen que decidir
si son alemanes o si
turco,
son...
Normalmente turco, y es otra situación por inhabitantes de la Unión Europea. La doble nacionalidad no es ningún problema por eso en Alemania, pero es importante por mucha de la gente. Creación de reglas más estrictas de regulación bancaria, la pensión mínima de solidaridad, mejorar algunas pensiones son también cosas muy importantes. Y por era el partido en Bavaria con el Maut, es el Maut en alemán, es un peaje sí. En las autopistas alemanas para automovilistas extranjeros, pero es también una cosa un poco difícil, vamos a ver si hay una Maut, no es seguro.
¿No? Y deia que afectaría a Baviera, sobretot.
Sí, sobretot, sí. Porque Baviera, hay Austria, hay Suiza, hay Francia.
Es un pont entre...
La gente tiene a pagar en Australia por eso. No es el mismo Holanda, Belgia. En el norte de Alemania la situación es el mismo.
Avui ens acompanya el cònsul d'Alemanya a Barcelona, Bernat Brasak, i també el periodista Salvador Agonès i l'economista Alfons Calderón. Sobre això de la doble nacionalitat i els altres aspectes que ha comentat el senyor cònsul, volen afegir alguna opinió?
L'acord és molt complet. Jo potser un dels punts que veig més complicat que puguin aconseguir pot ser anecdòtic, perquè és dels menys importants, justament aquest dels peatges a Baviera. Perquè aquí pot infringir el principi de no discriminació per nacionalitat. És a dir, i aquest és un principi de la Unió Europea. A part de que fa dues classes, fa distinció entre els que són alemanys i els que no ho són. Jo crec que, a part del poc pes econòmic que això pugui tenir en el conjunt d'Alemanya, s'hauria d'anar amb compte amb no introduir aquests... aquestes mesures discriminatòries, no?, dintre de la Unió Europea. Per altra banda, el que deia el senyor Aragonès del possible increment del dèficit és veritat. Representa una despesa, però és una despesa molt petita, 23.000 milions d'euros, és molt poc per a Alemanya, sobretot tenint en compte que és el país gran de la Unió Europea que creix i que té una capacitat industrial i de generar riquesa que això ho pot absorbir-ho força bé. Jo crec que, per altra banda, la Unió Europea exigeix a Alemanya que el dèficit l'absorbeixi, perdó, el dèficit, el superàvit comercial que té, doncs el vagi absorbint, i el vagi absorbint d'alguna manera per incrementar la demanda, i incrementant aquesta demanda a Alemanya, doncs tots els altres països ens en podem beneficiar, jo crec que va en el bon sentit. Per altra banda, el tema del salari mínim interprofessional, que el país més gran d'Europa no tingués salari mínim interprofessional, es podia justificar fins ara perquè els comitès d'empresa alemanys són comitès cooperatius i fins avui gairebé no era necessari aquesta mesura, però aquest esperit cooperatiu s'està perdent fins i tot a Alemanya. I com que s'està perdent a Alemanya, doncs benvinguda sigui també aquesta imposició, que per altra banda serà el 2015, amb efectes, en alguns casos, el 2017. Vull dir que no és d'avui per demà.
Senyor Aragonès?
Sí, bueno, jo voldria també dir alguna cosa sobre el tema del dèficit, no?
Sí.
Jo crec que els alemans tenen bastant clar que tampoc es té que generar dèficit, perquè el dèficit significa més endeutament, i més endeutament, això ja saben de què significa tot això, no? I sobretot vigilar la inflació, no? Que això no repercuteixi en la inflació, i aquestes més altes despeses signifiquen major consum, i el major consum doncs genera sempre una petita inflació, en aquests casos tampoc és gran cosa, però una petita inflació, que això allí són molt més sensibles que aquí, no? Aquí preferim la inflació i més despesa, però allí no, allí prefereixen menys despesa sense inflació, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que aquest balanç, diríem, equilibri entre despeses i despeses i ingressos, doncs jo crec que això s'haurà d'arreglar d'alguna manera reduint despeses.
Com o augmentant impostos.
Com ha fet. No, però és que no es pot augmentar perquè ella, la Merkel, li ha dit que no...
Però ho ha posat com a condició.
Com a condició.
No està tan clar. Les últimes declaracions, potser forçada per les circumstàncies, la cancellera alemanya ha afirmat que serà més difícil no augmentar els impostos, però no ha negat la possibilitat...
D'haver-ho de fer. Veurem quines conseqüències tindria.
Els matisos són interessants, sí. Perquè, evidentment, ella no ho desitja, el seu partit no ho desitja, però no descarta aquesta possibilitat a un mig o llarg termini.
Senyor cònsul, com ho veu? Creu que això és així?
Depende del futuro, es muy difícil vaticanar el futuro. Si la situación económica va a ser muy bueno, si no es una complicación, si hay otra recesión a causa de algunas cosas, no es posible, es muy difícil. Pero es también importante que no hay un acuerdo total en Alemania. La patronal y la prensa conservadora es muy crítico en Alemania, por eso la Gazeta de...
És molt crítica amb aquest pacte de govern, vol dir?
Sí. Por ejemplo, Die Welt dice, el acuerdo respira etatismo enamorado de la regulación. Y mientras Alemania predica deudas y sacrificios a los países en crisis, sigue cebando a su estado social. También en España, por ejemplo, La Vanguardia, elecciones alemanes, nueva victoria de los tres principios que presiden la involución europea, austeridad, desigualdad, autoridad, una austeridad que extiende la miseria, una desigualdad social y entre países que aumenta destrozando consensos nacionales y geográficos y un autoritarismo imprescindible para gobernar el edificio resultante de todo ello.
Pertany a unes tensions una mica. Alemanya creuen que s'estan empobrint, ajudant a Europa, i la resta d'Europa de vegades demanem més d'Alemanya. Sí,
hay voces como eso también en Alemania.
Alemanya és generosa. Primer de tot s'ha de reconèixer el gran esforç que ha fet en cofinançar moltes de les infraestructures, per exemple, que tenim a Catalunya. Dir, això s'ha de dir, és així. I s'ha de reconèixer i s'ha d'agrair. El que passa és que, i aquí jo entro en un tema polític una miqueta més profund, jo noto una deriva. En primer lloc, una deriva. El poder a Alemanya s'ha anat a poc a poc traslladant cap a l'est. Si agafem, per exemple, el canceller Adenauer, el pare de l'Alemanya moderna, era Renà.
De Renània de Westfalen.
Renània Westfalen. Sí. I actualment la senyora Merkel doncs ve de l'antiga Alemanya de l'Est. Això fa que la sensibilitat pro-europea sigui menor. Per una banda hi ha aquesta deriva. Per altra banda hi ha una segona deriva que també és molt interessant. Els Adenauer i els alemanys, després de la Segona Guerra Mundial, que varen iniciar la Unió Europea, eren sobretot de dretes. de centre-dretes. És a dir, els europeistes dels anys 50 i 60 eren de dretes. Els europeistes d'avui, sobretot, no vol dir que no n'hi hagin de dretes, però sobretot són d'esquerres. És a dir, actualment l'SPD té un discurs més europeista que el partit de la senyora Merkel. Per tant, aquesta deriva jo crec que també ens hauria de fer reflexionar. És a dir, ja no estem amb els Adenauers o el Willy Brandt, per exemple, que el Willy Brandt era d'esquerres, però era un gran europeista també. Estem en un context on els nostres líders europeus, en particular els alemanys, són cada vegada menys europeistes. I això doncs, té efectes negatius pel conjunt de la Unió Europea.
Interessant aquesta reflexió.
És interessant la reflexió, si bé no la comparteixo del tot, perquè en aquests moments els governs que hi ha a Europa doncs bastant són de dretes. És a dir, que, per tant,
són poc europeistes. Aquest és el gran problema que tenim. Llevat d'algunes excepcions.
O potser miren més cap als seus
estats. Llevat d'algunes excepcions. Enrico Letta, per exemple.
Enrico Letta és europeista.
Ell sí, és una excepció positiva.
Sí, i aquí a Espanya, doncs, vull dir, no es pot dir que no hem complert tots els deures que ens han manat i més se l'ha acusat a Rajoy de ser massa obedient a la troika i a les directius europees.
Aquesta troika que ens visita avui, per cert, per tancar el rescat bancari, ja.
Sí. En el cas d'Espanya, afortunadament, es produeix un consens força gran sobre qüestions europees entre la dreta i l'esquerra. Aquí també és una excepció dintre del panorama europeu. Però en altres països no és així.
Alemanya, l'oposició ha arribat a demanar a Merkel sortir de l'euro en aquesta legislatura, senyor Brassac, senyors. Ha arribat a ser molt crítica amb l'euro, per exemple. Sí, senyora.
No, ja té les seves ombres i les seves... És interessant la reflexió i crec que, doncs... Però jo penso que cada país és diferent, i això, doncs, que cada país sigui diferent i veu l'Europa d'una manera diferent, això és un problema per Europa. O sigui, quan parlem de més Europa, vol dir menys nacionalismes, diríem, de tipus estatals o de tipus...
Sí, dels estats, i membres.
I més, doncs, diríem, generositat de cara, per exemple, tot el tema bancari, que hi hagi, doncs, un sol control bancari, etcètera, la Unió Bancària, doncs, aquest és un problema essencialment de més Europa. O volem més Europa o no. O el problema de l'harmonització fiscal, no? És un altre problema, que els estats no volen cedir la seva sobirania en els impostos. No?
Avui el Mirador sobre Alemanya, sobre el seu futur amb la formació ja gairebé segura d'un govern de coalició entre cristianodemòcrates i socialdemòcrates. Compartim taula amb el periodista Salvador Aragonès, amb el cònsol d'Alemanya a Barcelona, Bernard Brassac, i amb l'economista Alfons Calderón. Sobre la influència d'aquest pacte a Europa i en l'eix franco-alemany, quins canvis preveuen que es poden produir? Les coses continuaran igual? Continuarem tenint una Alemanya ferma demanant aquesta austeritat? Senyor cònsol, per exemple.
Sí. Hay las relaciones con Francia que son muy importantes. Hay la pregunta va a ser cómo trabajar con la Gran Bretaña. Es un asunto muy complicado en el futuro y todas las noticias de la Ucrania, cómo es la relación con la Rusia, con Moscú, cómo es la situación con Bielorrusia. Son muchas cosas y hay siempre el... Inconocido. Hay muchas de las cosas que pueden pasar en el futuro y no hay palabras en el acuerdo del gobierno. El futuro no se Vaticano.
No es pronostica fàcilment, sens dubte, senyor Brassac. També hem de dir que les tensions entre pro-europeistes i pro-russos a Ucraïna han destapat un problema que em sembla que no és només d'aquest país, a Europa es dona. No?
I en Europa és la senyora Merkel, no és tanto el senyor Hollande, no el senyor Cameron, quizás también no el senyor Rajoy. Es la señora Merkel que es en liderazgo de todos esos asuntos complicados.
Estan d'acord, senyors?
Una resposta molt diplomàtica. La
Però reconeixent que la seva cancellera està liderant Europa, això ho sabem tots.
Endavant.
Senyora Aragonès,
jo penso que aquí hi ha un tema que s'haurà de resoldre tard o d'hora, i això doncs, ho saben els alemans, ho saben inclús els mateixos francesos, que França té problemes molt seriosos. França té problemes molt seriosos en l'àmbit econòmic, no? Que Hollande, que és socialista, evidentment, doncs no els vol afrontar, així de clar. I aquí està que està l'olla bull a França, que cada dos per tres doncs hi ha històries i tal, i la senyora Merkel no està d'acord amb les polítiques que està desenvolupant el senyor Hollande. Això no ho pot dir el senyor cònsol, perquè evidentment doncs ell és diplomàtic, no? Però sí que ho dic jo. Per què? Perquè França té que arribar a un nivell d'ajustaments bastant seriós per reduir el deute, per reduir la despesa, per reduir tota una sèrie de coses que aquí ja ho sabem de què va tot això.
Sí, en un any de presidència d'Holanda ha tingut protestes socials molt importants al carrer.
Molt importants, eh? Ho sabem. Perquè ha fet, a més, una mica del que havia de fer, una mica, i amb això no n'hi ha prou. És a dir, que, per tant, i la truita creix, i no sé, crec que tard o d'hora França s'hauran d'ajustar a el que diuen els paràmetres que imposa la senyora Merkel. Això no podrà dir França mai, que estan a les ordres de la senyora Merkel.
Clar, perquè...
Però ella és la que ha posat els paràmetres que s'han de complir en els diferents estats, no? I per tant, ho veurem que Hollande i Merkel se fan molts petons i moltes coses, però en realitat i amb molta cordialitat no hi ha, em refereixo a les polítiques que fa Hollande, no?
Bueno, és la gran aliança de vegades d'interessos contraposats que es posen en comú, no? La de França i Alemanya és interessant, aquesta relació, sí. Això de condemnats a entendre's, per dir-ho així.
De fet, la Unió Europea és com un avió bimotor, i els dos principals motors són França i Alemanya. És clar, si un d'aquests dos motors falla, i estic d'acord que en aquests moments el motor francès està fallant, l'avió es tambaleja. És a dir, necessitem una Alemanya forta, però també necessitem una França forta. I malauradament ens falla la segona part d'aquesta equació. Llavors, és quan els altres països haurien de contribuir-hi més, però els altres països, una mica cadascú va pel seu costat. És veritat que Espanya és un alumne modèlic, estic d'acord, i afortunadament això li dona una certa bona imatge per netejar tota la brutícia que aquí tenim, que també en tenim molta.
Sens dubte no serà fàcil tampoc la governabilitat a Alemanya després que, per exemple, els liberals, després d'haver pactat amb Merkel la legislatura passada, es van enfonsar les eleccions. No vol dir que sigui això molt matemàtic, però ha passat, i els socialdemòcrates en una posició feble, doncs, potser per interès del país, també això s'ha de reconèixer.
Sí, jo voldria afegir...
Breument, perquè estem acabant. Sí, senyor Aragonès.
Molt breument. I és clar, Europa s'ha fundat sobre la concòrdia entre França i Alemanya. Si trenca aquesta concòrdia, probablement doncs, les guerres mundials van vindre sempre per les desavenències que hi havia entre alemans i entre francesos.
Per tant, la història...
Per tant, aquesta història continua pesant i fort a Europa. No?
Ara, afortunadament, en temps de més pau...
El cònsol, però...
Sí, ara estem en uns temps diferents, oi, senyor cònsol? Sí. No hi ha amenaça de guerra, però...
No hi ha amenaça de guerra, però sabem que aquests dos països estan condemnats a entendre.
Sí, sí.
I a veces hubo también una situació triangularia con la Gran Bretaña, con Francia y con Alemania, y en el momento parece que la Gran Bretaña ha otros problemas, sí. Y Francia ha esos problemas que ustedes habla, y es Alemania que parece que es en una situación a hacer algo.
Sí, gràcies, senyor cònsol d'Alemanya a Barcelona, Bernat Brasa. Gràcies també a l'economista Alfons Calderón i al periodista Salvador Aragonès. Fins una altra i desitgem el millor per a Alemanya i per a Europa. Adéu-siau.
Gràcies.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A ell li agrada sorprendre amb un bon vi, decantar-lo i servir-lo a la copa adequada.
Tal com ha de ser. Per això al Cort Inglés hem preparat una oferta molt especial. Vi negre Rioja Reserva Ibera, caixa de 6 ampolles de 75 centilitres per 30 euros. Només fins al 7 de desembre. No ho oblidis.
Al Cort Inglés tenim més idees que mai pels teus regals, perquè ens agrada el Nadal.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Maria Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges de Catalunya per a la defensa dels drets dels nens i dels adolescents. I és que el síndic ha demanat a la Generalitat que potenciï l'acolliment en família dotant-lo de més recursos i garanties per als infants. Per exemple, recorda que l'acolliment en família dels infants tutelats per l'administració és el més adequat per garantir-ne el benestar i proposa que es potenciï amb campanyes de sensibilització. D'altra banda, s'evidencien mancances en el sistema de supervisió i seguiment de l'acolliment familiar que poden provocar situacions d'indefensió del menor. El síndic recomana fixar unes instruccions unificades de supervisió i suggereix que s'elabori, per exemple, una carta de drets dels infants acollits que indiqui, entre altres coses, la necessitat d'identificar específicament per a cada infant una persona de referència aliena a la família d'acollida. Senyora Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de Greuges per la defensa dels drets dels nens i els adolescents. Molt bon dia.
Bon dia.
Ens pot comentar una miqueta més en què consisteix aquesta petició que fa el síndic de Greuges Rafael Ribó a la Generalitat sobre els drets dels infants, una qüestió molt important?
Sí, bé, nosaltres, com bé s'ha dit, el que en aquest informe posem de manifest és que com ja reconeix la Convenció de Drets dels Infants i els experts en el benestar dels infants, quan aquests no poden viure amb la seva família, doncs si l'administració els ha de protegir, el més adequat per la seva vida i pel seu desenvolupament és que visquin en una família, en una llar que, diguem, el més adequat és que sigui una família. I quan no pot ser la pròpia o la família extensa, doncs una família aliena, és a dir, aquella família que se n'ocuparà d'aquest infant, el cuidarà, fins que doncs, pugui tornar amb la seva família o decideixi un recurs més adient. Uh-huh. I, per tant, seria aquesta la nostra demanda principal, que n'hi haguessin suficients famílies d'acollida per tal de poder donar aquest recurs quan necessita, perquè el que posem de manifest en l'informe és que no sempre és així, que hi ha infants que estan en centres, també fan una tasca positiva, i això també ho volem remarcar, però que no sempre és el més adequat per l'infant, en la mesura en què és millor la família en quant al seu desenvolupament, llavors no és possible, perquè no n'hi ha. Sí. I aquesta seria una de les primeres qüestions que es posen de manifest en l'informe, la més important.
Com es pot aconseguir, a banda de que no tenim temps de parlar de tot l'informe, però com es pot aconseguir que hi hagi més famílies disposades o potenciar que hi hagi més famílies acollidores d'infants?
Doncs bé, el que demanem és una política decidida per part de l'administració de la Generalitat i també s'ha plantejat a nivell estatal, doncs perquè la societat conegui aquesta realitat i perquè també es promocionin les famílies acollidores professionals, com existeixen als països anglosaxons, Anglaterra, o als països nòrdics, on hi ha unes famílies professionals que reben, diguem, un sou, són professionals doncs, ja coneixen els drets dels infants, són, per exemple, del món del treball social, i llavors aquestes famílies doncs, poden fer una tasca professionalitzada i alhora doncs, que és tan important per al desenvolupament d'aquests infants. Mm-hmm. I en aquest sentit, doncs, una mica aquest impuls, una política de promoció, de difusió, de sensibilització per part de la Generalitat, doncs perquè n'hi hagi aquest recurs. És a dir, si esperem només i que les famílies actualment existents que n'hi ha i que reben una contraprestació per a les despeses, paguen no tant una contraprestació, sinó un reintegrament de despeses són de caràcter voluntari, fan una tasca excel·lent, importantíssima. En aquest sentit, també ho vull posar, vull remarcar i posar a manifest que és una tasca excel·lent, però no és suficient, perquè el voluntariat no és suficient per fer front a la necessitat.
Hem comentat avui alguns dels aspectes de l'informe sobre el seguiment dels infants acollits en família aliena del síndic de Greuges, presentat ahir amb l'adjunta per la defensa dels drets dels nens i els adolescents, Maria Jesús Larios. Moltes gràcies per aquestes breus reflexions, salutacions i felicitats per la tasca que fan. Fins una altra.
Moltes gràcies a vostè.
Ara arribem a les 9. En la segona hora, la Mercè Raga i la Sara Cruz us